10 i 31 minuts. El que ve a continuació és 1 hora i 10 minuts que resumeixen 3 hores de programa. Amb, diguem-ne, allò d'aquella satisfacció, per un costat, d'haver-se pogut celebrar i que l'Aurora Fuertes i en Maria Franco hagin aconseguit, a base de constància i tenacitat, 1.000 programes d'Ara Sardanes, després de 21 anys, 5 mesos i 13 dies, em sembla que deia Marià, d'haver trepitjat els estudis del carrer Sant Honorat, tant quan estàvem a baix al Graig com des que vàrem pujar als pisos superiors. Això per un costat. Per un altre, doncs aquella frustració de veure com una feina de tantes hores, de tantes hores, de tantes hores, va estar a punt d'anar-se'n en orris, si no fos perquè tant l'Albert Soler com en Jordi López van batallar perquè tot el que és l'apartat tècnic funcionés perfectament. Això ho podem dir molt fàcilment. Ens havien cedit, per allò, per no fer despesa, doncs un equipament de sonorització que és de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. Doncs bé, aquest equipament està per anar a la unitat de vigilància intensiva durant uns quants dies, i un cop hagi passat per l'unitat de vigilància intensiva, que torni, si cas. Però aquest equipament va ser el que ens va fer la guitza durant les 3 hores. O sigui que, satisfets enormement per haver pogut celebrar els 1.000 programes d'Ara Sardanes, i perquè vostès al final ho varen poder sentir, amb més o menys dificultat, però ho varen poder sentir, i amb un patiment d'aquells per no explicar, el saber que en un moment o altre això se'n podia anar en l'aire sense cap altra explicació que no fos el d'un funcionament veritablement erràtic, impossible, d'aquest, ara diríem una mala paraula, de mesclador que ens varen cedir. Malgrat tot plegat, malgrat tot això, la ràdio ha d'agrair a la Carla Jordà, de l'àrea de cultura, ha d'agrair a l'Esther Torremorell, de protocol, ha d'agrair a la Roser Forgues, de l'àrea de premsa de l'Ajuntament, ha d'agrair a en Gari i en Jordi Gràcia les seves facultats per poder posar un escenari magnífic al Saló d'Or de el Palau Maricel, ha d'agrair al Consorci del Patrimoni, a Isabel Herolis, en Pere Roca, que també es va fer un tip de patir allà perquè allò pogués funcionar. En fi, a totes aquelles persones, a tots vostès, els que ens varen acompanyar al Saló d'Or, i òbviament a l'Aurora Fuertes i en Maria Franco, protagonistes d'aquesta aventura radiofònica que porta 21 anys i 1.000 programes. I en especial, com deia l'Aurora en acabar, doncs això, a l'Albert Soler i en Jordi López, que ja se'n van fer un tip a la setmana, i el dissabte se'n van fer un tip afegit. I mentrestant, doncs, com que ja no tenim ni ungles perquè ens les vam menjar totes, doncs bé, ha quedat això, 1 hora i 10 minuts de resum d'un programa que em va durar 3. Pensant, dic, doncs, hem afegit algunes sardanes, algunes de les que es van poder escoltar, mitges i no mitges. La qüestió és que la història és entretinguda, perquè Vinyet Rosés recordava, per exemple, la seva primera sardana amb el seu pare. En Ràfols de la Sitgetana recordava, per exemple, com en una processó de Setmana Santa en la qual jugava el Barça, ell va, amb el bombo, cantar el resultat del Barça per aquells que li preguntaven. Era l'única forma de fer-ho, per exemple. En una Sitgetana que, com a mínim, espera poder celebrar els seus 50 anys. En queden 4 només, i els membres de la cobla deien, a veure si amb una mica de sort podem arribar al 50è aniversari. Les anècdotes, el que comentava Pere Junyent, per exemple, el seu fill, un dels membres de les colles sardanistes que va viure aquella rotllana sitgetana que va participar en la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona. Era una altra de les anècdotes que es podien escoltar en el programa de dissabte. I tantes altres, perquè varen passar moltes personalitats vinculades en el món de la sardana i també sitgetans que l'han viscut d'una forma o altra. Per acabar, doncs això, amb l'alcalde que va veure néixer el programa de sardanes, Jordi Serra, acompanyat de l'alcalde que continua contemplant com el programa segueix viu, Jordi Baget. Ells dos varen ser els que varen ajudar a protagonitzar els minuts finals d'aquest Ara Sardanes, que va acabar amb un aplaudiment pels dos protagonistes i un obsequi que la ràdio els va voler fer. En fi, Doncs això, penes i alegries, roses i espines, això és el que va ser el dissabte al matí per nosaltres. Segurament quan passin els dies ens en recordarem més de les roses, però quines espines, per la mort de Déu. 10 i 36 minuts, això comença amb un Bona Festa i les paraules d'en Marià Franco parlant de les 999 anades i vingudes de casa seva al carrer Sant Honorat.
Doncs sí, ja ho veieu. Han calgut 21 anys, 5 mesos i 13 dies, 999 entre caminades d'anades i vingudes, des de casa fins al carrer Sant Honorat. I com tots us podeu imaginar, me'n deixo una, que és la d'avui, la que ens ha dut fins aquí al Saló d'Or del Palau de Maricel, per celebrar aquest programa 1000 d'Ara Sardanes. De fet, ha estat un trajecte de vegades molt entretingut per les moltes parades imprevistes, amb vilatans que ens deien el que volien dir. A córrer cuita i a malai el cor, perquè fèiem salat. De vegades molt contents, i altres no tant, fins i tot un xic encongits. El fred puja amb paraigües i sense. Vaja, que amb tantes hores, tants dies, tants mesos i tants anys, hem tingut moments de tota mena. Sort n'hi ha hagut de que la voluntat d'informar-nos de les activitats sardanistes a la nostra vila és compartida i molt superior a qualsevol inconvenient meteorològic.
Parlarem ara amb el senyor Gavi Serrano, una persona que hem tingut molt de contacte darrerament com a regidor de Cultura del nostre Ajuntament. I jo la pregunta és obligada, eh? Avui, sabeu ballar sardanes, vos?
Pues la veritat és que no. Però no, no.
Tot té solució, eh? Tot té solució.
Curiosament, jo recordo perfectament que vas estar parlant amb mi precisament el mes d'agost, és a dir, el mes d'agost, abans d'inaugurar l'emissora, i em vas dir això, precisament me'n recordo com si fos ara, perquè em vas comentar, escolta, Marià, per què no feu un programa de sardanes a la ràdio?
Jo vaig quedar una mica bocabadat, perquè home, jo tenia experiència, però més que res, experiència no pas tècnica, que encara no la tinc, però una mica doncs, de fer ràdio, de fer programes, de fer entrevistes, fer esports, fer musicals, fer magazins, i vaig quedar una mica sorprès.
Ara, el mal de cap va venir després, va dir, i ara amb això, com ens ho farem? Perquè, bueno, hi ha una cosa que en principi imposa, i és el micròfon.
Ara ja no, per això.
Ara ja no. Ara ja no, perquè després de tants anys només faltaria.
Sardanes en públic va ser quan jo tenia 5 anys en una pleca al poble espanyol, el meu pare i jo al mig de totes les rotllanes tots dos sols. Va ser un bateig, però ho recordaré sempre perquè va ser increïble. Potser va ser el costum, no? I jo no ho feia, però ballant al costat d'ell no tenia problema,
eh? És que jo recordo dos sardanistes extraordinaris, amb el nervi, i que el curiós és que fent moure en aquella velocitat dels peus ells no es perdien ni un compàs, però no perdien el ritme.
No, no, ni te'l
feien. I m'estic referint a ton pare, òbviament, i m'estic referint a en Lluís Ràfols, sí, que era un altre dansaire d'aquells que jo deia que ballaven, o que ballaven amb un peu. I és que quan se'n sap tant de ballar, pràcticament ballen amb un peu. I aquesta és una dita que en el món sardanista doncs, encara es fa servir, sobretot quan un va a molts aplecs i coses d'aquestes.
Bé, doncs mira, el mestre, com va venir ara, va fer 25 anys que era aquí, l'any 50.
Sí.
Va venir l'any 26 com a mestre del Retiro. No cal explicar la història del mestre. El mestre pel Retiro ha estat una institució, ha estat una persona, escolta'm, emblemàtica, una persona que un referent pel Retiro. Va venir com a mestre de música, però el mestre el que tenia és que a més de ser el mestre de música del Retiro, estimava tant el Retiro, era un retirista més. Un record que el Retiro sempre, escolta'm, el recordem i sabem doncs, que tenim que insistir en recordar-lo. Per anys que passin.
Aviam, l'any 1983, concretament, arrel de l'avinguda de la caravana de la Flama de la Sardana, a Sitges, es va tenir que organitzar una miqueta corri-cuita, diguem-ho així, doncs, la festa corresponent doncs, en aquesta caravana que va des del punt de la ciutat Pubilla a la nova ciutat Pubilla que està a punt de proclamar-se. Això va fer que una sèrie de sardanistes a la vila, doncs, de fet, en comissió, organitzessin aquesta festa i a més després es convertissin en els dinamitzadors d'aquest altre moviment sardanista renovat, perquè aleshores a Sitges era minso en quant a ballades i era orfe d'entitat. Tant és així que a partir de la tardor del 83 es van començar a fer cursets de ballar sardanes al Retiro. I el senyor Lluís Cortiada era el president del Retiro.
Sí, en aquell temps sí.
El 84 es va constituir la gestora de l'entitat Els Amics de la Sardana de Sitges. El 85, a primers de l'any 85, es van presentar els estatuts reglamentaris al Departament de Justícia de la Generalitat perquè fossin aprovats i ens van ser retornats. El motiu? Simplement el que constava com a seu social era el domicili d'un particular i en aquest cas el Departament de Justícia ens havien fet el retorn perquè no podia ser, tenia que tenir una pròpia, una seu social. A resultes d'això, precisament vam parlar amb el senyor Lluís Cortiada i ell va presentar la moció a la seva junta, que va aprovar concedir-nos en plena autonomia de l'entitat com Amics de la Sardana de Sitges, però en seu a casa seva.
Sí.
I aquí va ser d'on va partir la nostra entitat, els Amics de la Sardana de Sitges, i també tot tipus de col·laboració amb la Societat Recreativa del Retiro.
Sí, des de l'any 85, sí.
I fruit d'això és que vam celebrar durant 10 anys l'Aplec de la Sardana. Allà es van iniciar els concerts de primavera.
Sí, sí, sí.
Allà es va començar i va finir alhora els balls vuitcentistes i sempre amb la vostra col·laboració, cosa que mai no acabarem d'agrair prou, perquè encara que sembli molt llunyà i encara que sembli, doncs, jo que sé, de que les coses aquestes passen a la història i s'obliden, això no és així, i sempre que hem pogut hem expressat aquest sentiment i hem expressat també el nostre agraïment. Com? Col·laborant amb tot el que ha fet falta.
Sí, és veritat, sí. Sí, sí, sí.
Fins i tot, doncs, amb la festa de les Pubilles,
sí,
tantes vegades quan ha sigut convenient de que els Amics de la Sardana doncs, col·laboressin i participessin, sempre ha estat així, i sempre hi ha hagut doncs, aquesta aliança que ha fet possible que la nostra entitat tirés endavant.
Sí, sí, sí.
Vinyet, Lluís, us donem moltes gràcies, mil, en aquest cas, bueno, mil gràcies pel vostre testimoni i per aquest ajut inestimable. Digues, digues, Vinyet.
Sí, em permets unes paraules. Em permets unes paraules. A veure, jo penso que l'agraïment és el rin revés. Almenys jo el que voldria és, en nom del meu pare, sobretot, agrair-vos la tasca que heu estat fent durant tots aquests anys, perquè veritablement la Sardana Sitges potser hagués desaparegut, l'entitat. I gràcies doncs, a persones desinteressades que d'aquesta manera tan altruista, setmana rere setmana, i aquí teniu doncs, l'evidència dels 999 programes, el 1000 que es fa avui, tot evoluciona i evidentment la gent jove necessita també tenir altres coses al voltant del món de la sardana, però jo crec que en conjunt el que fa tot això és enriquir el nostre patrimoni com a catalans, com a sitgetans en aquest cas. Moltes gràcies, no en nom meu, sinó en nom de la meva família.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu. I gràcies a
vosaltres. Bé, jo només volia dir-vos que des de que la trajectòria sardanística a Sitges, des de que jo era un noi jove, havia de tenir doncs, 12 o 13 anys, aquesta trajectòria es va anar fent, però sempre era un foc d'encenalls, escolta'm. Es muntava, s'ensenyava, es feien alguna anella, però sempre acabava malament. No, sempre acabava malament. Recordo l'època d'en Quimet, de Rosés, d'en Lluís Ràfols, d'en Manel Franco, que també eren... doncs, escolta'm, volien, però ho muntaven, però no. Vosaltres heu tingut aquesta afanya, aquesta cosa, i fa 25 anys, escolta'm, ara des de l'any 1985 fins ara fa 25 anys, aquesta trajectòria vosaltres l'heu anat seguint i heu mantingut, diguem, aquesta flama de la sardana, que això és molt, i diu molt en bé dels amics de la sardana.
Parlem una miqueta de la Cobla Sitgetana. En Marià ja dic que va fundada l'any 1964. Hi ha hagut tots aquests anys que hem anat compartint les sardanes a la nostra vila. Com estem en aquests moments?
Aquests moments? Malament.
I això?
Home, falta gent, la gent se n'anà morint i els que puja poca...
Aquest problema de que la gent se'n va, i amb això amb el Carles en parlarem també, és el problema que tenen les cobles, aquest continu canviar, renovar les persones, però avui dia hi ha gent jove que s'inicia amb els instruments de cobla.
No, avui dia hi ha discoteques, i la gent jove pues, no té el sacrifici d'aprendre. Aprenen, tenen il·lusió d'aprendre'n, tenen il·lusió, per això quan són... Com van fora ja dels pares, donin la clau i el duro que me'n vaig a la discoteca. Ja s'ha acabat la música. D'afició, com són petits, van amb els pares. Molt bé, sí, volem aprendre, volem aquí, volem allà. Per això, com és l'hora d'això, avui no puc venir perquè me'n vaig a la discoteca, demà me'n vaig a la platja. Vinc a buscar gens, vinc a buscar suplència, vinc a buscar això. És un mal de cap. Escolta'm, perdona'm una cosa, que no havia dit una cosa. Més que el Barça. Volia dir, eh?
Això no ha de ser cap sorpresa per ningú.
Venim de tu menys, eh?
El Lluís, si hi ha un culer d'aquells culers, doncs res, el Lluís és el representant número 1.
Aviam,
ja crec que sóc el 2, per això.
I aquí teniu un altre que també és el 2. Hi ha una anècdota, Lluís, que no sé si és certa. que en un partit del Barça, la Cobla Sitgetana, hi havia la processó de Setmana Santa, i algú que altre et va preguntar el resultat del Barça. Sí. Tu amb els bombos anaves fent un, dos.
I apuntava la ràdio a l'orella.
I la ràdio a l'orella, això. Vols dir que
sí,
n'hi ha
sí, sí. Home, sí, sí que n'hi ha per tant, sí. Per tant, i més.
És un sentiment. O sigui, sortint ara del món de la sardana, tu ets del que quan el Barça perd no dines?
Dues vegades dino. Ah. Faig al revés.
Molt bé, doncs bueno, d'això es tracta de seguir endavant i ni que sigui de poc a poc, en mica, doncs mantenir doncs, la cobla i que no es perdi.
Que no es perdi el nom de la cobla sitgetana.
Digues.
No, jo com a component de la cobla m'agradaria, i ja que vinc de família també, que el meu pare i ma germà van ser fundadors de la cobla, que aquesta cobla pugui arribar, ja que només falten 4 anys, a complir 50 anys de la cobla. No sé,
clar.
Seria un aniversari una mica bonic per la cobla, anem a dir, perquè les entitats d'aquestes generalment de vegades no arriben a complir certa quantitat d'anys i nosaltres per 4, doncs, m'agradaria que poguéssim arribar.
És un desig nostre.
Seria una fita una mica bonica.
I com a entitat sardanista mirarem de fer el que calgui doncs, perquè això sigui així. Vull dir, nosaltres encantats. Nosaltres encantats.
Hem estat escoltant de fons una sardana que molts de vosaltres han ballat, han escoltat, i el seu títol és Tota una història, sardana que fou estrenada l'any 1981. Aquí tenim el seu compositor, que és el Carles Santiago, i Roig, i que pertany, o no, la cobla pertany amb aquest senyor, ell és el director. I jo m'agradaria fer-te una pregunta. Què vas primer, caminar o ballar sardanes, Carles?
Primer ballar sardanes.
Primer ballar sardanes i després vas caminar.
Després vas caminar, evidentment. Ja. I és com es forma un músic.
Un músic.
Músic de cobla, em refereixo.
Quantes sardanes tens actualment?
Bé, ara em sembla que són 91 ara mateix.
91. Sí. Enguany tens una sardana que ens vas dedicar a la nostra vila, que dintre d'aquesta sardana de l'any ha passat a finals.
Sí, he hagut la sort que ha arribat a la final de Perpinyà.
Va molt ben parada, no vol dir res que fins a la final no se sap, però fins ara va molt, molt ben situada. Cal dir que és, no siguis modest, cal dir que és de les sardanes que ha tingut més vots, que ha estat menys
situada.
I nosaltres t'agraïm precisament el haver fet aquella sardana motiu del 25è aniversari i estem sobretot molt contents de que pugui anar, que pugui anar així. Ets intèrpret de tible, acordió, tens també un...
Tenora i flabiol.
Tenora i flabiol. Val. Quin és l'instrument que més t'agrada?
Bé, l'instrument que vaig començar ja és l'acordió, està clar, no?
I l'acordió.
Ja quan tenia 12 o 13 anys i cantava, estava fent bolos amb el Germán Serrat, amb el Lluís Llach, tots els 16 jutges aquells, no? Jo feia telonero i coses d'aquestes, no? I després, per circumstàncies, ja vaig abandonar tot aquest camp, em vaig ficar a ballar sardanes, i posteriorment escoltar pues, la cobla i anar amb colles sardanistes, que vaig estar 10 o 12 anys en colla sardanista, em vaig interessar molt per la música de cobla, no? Evidentment, perquè ja havia estudiat solfeig, composició, ja tenia tot això estudiat, i dic, home, pues mira, podia provar a veure de fer alguna sardana, no? Ja que estic ficat en aquest món, i sí, vaig començar amb una sardana revesa.
La revesa. De reveses, quantes sardanes, quants premis?
Reveses tinc 170 fetes.
Déu-n'hi-do.
Bé, jo penso, del que ha dit el Lluís, en tots els aspectes, jo penso tot el contrari.
Que sí.
Que potser visc una situació diferent, no? És la situació que...
Quin poble vius?
Cornellà. A 7 quilòmetres de Barcelona.
Vale.
No, a veure. Que tens raó en tot el que diu, que la gent, a veure, la gent jubilada també es pot donar d'alta igualment, vull dir, avisant i et guarden el dia aquell del pas. Bueno, jo sé que hi ha cobles que hi ha gent jubilada que està tocant amb donats d'alta i després els hi guarden els dies aquells, els hi posen més tard. Es pot fer, no? Però bé, músics n'hi ha molts actualment, joves, ben preparats. Cobles, la immensa majoria són cobles amb molt de nivell, molt, eh? I jo crec que el món de la sardana està com està, ja ho sabem, però en quant a músics i en quant a cobles, potser és l'època que està millor per mi.
Tu veus alguna solució? I a plecs, els concerts.
I audicions, allò que toca la cobla i veus
també
més músics a dalt que gent que balla baix. Vull dir, això és molt habitual, no?
També cal entendre una altra cosa, Carles, i suposo que estàs d'acord, que també es fan moltes més ballades i més actes sardanistes, potser que anys enrere. Hi ha moltes pobles, moltes viles que aprofiten la seva festa major, per exemple, per organitzar el concurs de colles.
Sí, sí.
I aleshores, esclar, també cada vegada el públic no va a més. O sigui que ens cal repartir una mica.
Un problema que hi ha actualment, que no sé si se l'ha plantejat algú, suposo que sí,
sí,
és el problema de que es fan moltes coses i molt juntes.
I molt juntes. I moltes, trobem, i moltes
Cornellà,
a l'hora.
Per exemple, fan una audició a Sardana, a l'Hospitalet en fan una altra, a Sant Joan d'Espí en fan una altra, a Esplugues en fan una altra, a Gavà, a Viladecans, i ha coincidit inclús algun diumenge a la mateixa hora que es fan 6 o 7 audicions amb un radi de 10 o 12 quilòmetres.
Bé, jo de fet em vaig estar 48 anys pels escenaris i faig fer més el carnaval, no? Encara que a mi sempre la música m'agrada molt i abans 72 recordo que vaig fer un concert de piano sol sense orquestra a base de Beethoven, Chopin, teatre Mozart, cal dir-ho. Però bé, el molt vivent dia era la música de ball. I un bon dia vaig pensar, i per la nostra dansa, per la música nostra no has fet mai res. I em vaig voler introduir-me. Però clar, jo que jo sàpiga, almenys aquells anys només hi havia un llibre del Joaquim Serra, i el demés et tenies que espavilar tu, escoltant discs. I la persona que em va ajudar molt, molt al món de les sardanes, el Pere Fontàs, que va ser el gran mestre que va dirigir molts anys la Cobla Orquestra Salvatana.
Els oients que estan escoltant aquest programa se'n poden fer la idea de l'artista que ens està parlant en aquests moments, que és capaç de dedicar una sardana a un altre mestre, com és el mestre Manel Saderi Puigferrer. Bé, com va ser el geni, això?
És que aquesta anècdota és molt curiosa, perquè per mi era el meu ídol sardanista, Manel Saderi Puigferrer. Musicalment i personalment. Perquè el Manel era aquella persona que un dia estaves nerviós, estaves exaltat, parlaves amb ell i et calmava. Ja fora del terreny musical era. Recordo una anècdota a casa seva. No sé si és tu, la Porqueres, que vivia a Porqueres.
Sí, Maria sí que era.
I passaven un vídeo, passaven un concert d'una cobla. I el Manel Saderi me'n mando la mà amb el... I dic, Manel, què fas? Me'n mando la mà. Diu, ja que no matitgen ells, matitjo jo, me'n mando. Feia els forts i fluixos, feia, etcètera. Era un home excepcional. I com que era el meu ídol, li vaig voler fer una sardana dedicada a ell. El Pere Fontàs i la Salvatana me la van gravar en un caset i a costat de l'estany de Banyoles, a dins del cotxe, li vaig fer sentir amb el mestre perquè donés el vistiplau a la sardana. I recordo que quan acaba l'audició, jo amb la parella dins del cotxe, dic, què li semblava el mestre? I dic, ui, tantes sardanes que he dedicat jo. Una vegada a la vida que em dediquen una sardana a mi. Clar, el millor, jo que recordo que no el coneixia massa, si no ho sé.
Pere.
Bon dia.
I bona hora. En tu hem viscut com a alcalde i entitat moltes experiències.
Perdó. Primer de tots, felicitats pels mil programes. I ara amb en Jordi, que no sabíem que coincidiríem a la taula, estàvem sentats junts.
És que sou de la mateixa generació.
No, així, no, és no, més gran que ell.
No. Però bé, artísticament i envers a la vila, vàreu coincidir.
Sí, però han comentat un tema, comentant això dels mil programes de ràdio, de per què dues emissores potents a Catalunya, com són Catalunya Ràdio i RAC1, fan el programa de sardanes a les 6 del matí.
Ai, m'has trepitjat la pregunta que tenia pel senyor president de la federació.
Bueno, ho sento.
M'has trepitjat.
Però vull dir que...
No, en parlarem a bastament.
Un cop a la setmana, i en Jordi encara deia, diu, i prou feines, no? Sí. Home, vull dir, potser que ens ho fem mirar, no?
Sí. Mira, arran del primer congrés sardanista que es va celebrar a Calella, dintre de les mocions que hi havia, doncs era el tema de comunicació. I a partir d'aleshores, jo no sé si aquesta ponència que allà es va debatre i que pensàvem que ho podíem arranjar, doncs a hores d'ara encara estem igual, o possiblement aquests senyors ens diran que encara estem pitjors. Si ens faci amb la mà vol dir que anem avall. Per tant, dintre el món de la sardana, els mitjans de comunicació, no parlem d'aquí a casa nostra, aquí no, ans al contrari, però està realment molt malament. Tens tota la raó, Pere.
Doncs ara, contestant una mica la pregunta que m'has fet, evidentment, jo he viscut el món sardanista de Sitges, des dels 8 anys que vaig estar a l'alcaldia, però també interiorment, perquè té un fill que va estar durant molts anys ballant a l'agrupació, i que del qual ell sempre deia una cosa que... Tinc darrere. També vull estendre també la felicitació als amics del Sardana de Sitges, no solament per la seva tasca musical i en defensa d'un element d'identitat nostra, sinó per la labor que heu fet amb la gent jove d'aquest poble. I també hi dic això perquè he tingut un fill a dintre. Us els heu emportat per mitja Europa.
Exacte.
I a més han conegut coses, han conegut... el que és l'ambient sardanista, un element d'identitat, i va tenir l'oportunitat, uns quants, entre ells hi havia el meu fill, de poder participar a la inauguració dels Jocs Olímpics, amb aquella anella de sardanes, en què en una de les anelles hi havia gent de Sitges. I que ell sempre deia que el que més li havia impressionat era poder veure aquelles personalitats davant, i sobretot el Nelson Mandela, que feia poc que havia sortit, que el tenia pràcticament a tocar. Vull dir que la gent jove, que ja no són tan joves, que han participat, que han vingut amb vosaltres, vull dir, jo crec que han après moltes coses.
Jo recordo el teu fill, en Marc, passejant pel Sena i anar parlant, anar conversant, íntim amic del Toni Montserrat, també dansaire en aquells moments de la colla, eren inseparables, i he parlat amb ells de diferents coses i diferents ocasions. I això és el que porta el món de la sardana. No n'hi ha prou a ballar sardanes. La dansa ja ho diu tot. Quan ens obrim i ens donem les mans, hi ha quelcom més de que ballar i escoltar.
I del món de les sardanes, quina imatge jo en tinc, quins records? Jo sempre, per mi, la sardana a Sitges està relacionada a la festa major. El que dèieu abans, de les Dugues, el Guet, el professor de Sant Bartomeu, sardana a la festa major, i amb un indret que no té res a veure amb això, però va lligat, que era l'aparcament dels plàtans, conegut actualment com els Jardins d'en Vicentet.
Parles de molts anys, eh?
Sí, bueno, és que ja veiem quants ho tenim uns quants. I en aquells moments...
Ja no hi ha els plàtaners?
No. I si descuidem els Jardins d'en Vicentet, tampoc.
Tampoc, exacte.
Aleshores, en aquella època, amb la meva, el que és actualment la meva dona, doncs les ballàvem totes. He dit que, si recordeu, hi havia mig aparcament, perquè hi aparcaven cotxes allà, dedicat a la cobla, i mig aparcament, la part del carrer Sant Pau, dedicat a l'orquestra. No? Ara no, ara ho fem molt. Evidentment que és el que toca. Doncs els meus records van relacionats amb el món de les sardanes, amb aquestes dues coses.
És que aleshores es podia fer, perquè els decidelis de la... de l'orquestra, no són els que hi han ara, evidentment.
Evidentment.
I compartíem tots plegats aquell espai que tanmateix no és massa gran.
Bé, tenim aquí al costat el meu amic, en Jordi Covillos.
També és un altre responsable,
Sí, no és responsable. Més aviat és el contrari, és un dinamitzador de la cultura que fins i tot l'ha exportat fora, la nostra, la pròpia.
És que primer permeteu-me que saludi i que feliciti abans que continuem xerrant. Mira, amb el Pere coincidim en bastantes coses, sobretot amb aquests records inicials de la sardana a Sitges, els plàtans i les primeres sardanes de festa major. I permeteu-me també que feliciti no solament a vosaltres, que naturalment, però ja per repetició és lògic que us feliciti, sinó a tots aquells oients que durant aquests 1.000 programes us han estat seguint i donant suport, perquè teniu una clientela fidel a aquest programa, i que des d'aquí jo vull fer extensiva aquesta felicitació a tots aquests oïdors sitgetans que setmana rere setmana us han estat escoltant i que us truquen i que us segueixen, perquè moltes vegades quan es fa algun acte públic tampoc té massa sentit si no n'hi ha de públic.
Exacte.
Aquí ho faria aquesta acta. Per tant, a mi m'agrada...
Si no fos per ells, evidentment, tens tota la roda.
Aquesta felicitació a tots els que ens escolten.
Ens hauria agradat molt avui poder tenir nosaltres també el teu germà, però que alhora, de fet, sentim que no hi sigui, però el fet que hi siguis tu també ens permet rememorar certes actuacions dels nostres començaments, perquè éreu els dos. No era l'Antoni Sol, no era en Jordi Sol, sinó que éreu els dos. I sobretot tu, amb la teva especialitat, que és la de organitzar-ho molt bé, fer l'espanteta i que mireu que ja sou grandets.
Una mica així, sí, una mica així. Bé, jo penso que en qualsevol esdeveniment, en qualsevol cosa en què et fiques, òbviament perquè t'agrada, perquè hi sents afició o pel motiu que sigui, hi han d'haver tots els papers de l'auca. I a mi particularment sempre m'ha agradat fer-los tots, i si no tots, gairebé tots. I en
ja és cas, difícil, eh?
Sí, en tot cas, el que no m'agrada gens és encasellar-me en una cosa determinada. Llavors, el que dius tu, doncs sí, m'ha agradat ajudar a tirar endavant una cosa des dels seus inicis, o a la meitat, o cap al final, quan una cosa està molt desenvolupada o no, depèn. He participat en molts projectes culturals, sobretot en la vessant de cultura popular aquí i a fora de Sitges, com molt bé dius. Sí. I sí, m'agrada col·laborar-hi fins a cert punt, i moltes vegades per aquesta mateixa inquietud que tinc de fer moltes coses, al cap d'un temps doncs ja em dedico a fer-ne una altra. Això no vol dir que plegui veles o que deixi coses penjades, que pot semblar-ho, però tampoc és això, sinó que qui vol tocar-ho tot, el que no pot és dedicar-se a una sola cosa en exclusiva, no? I potser he tingut més inquietud d'anar canviant.
Bé.
Jo hi ha una pregunta, perdona, Maria, que és extensible als dos. Vosaltres sou persones i homes d'entitat. Heu estat relacionats amb les entitats de la vila durant el llarg de la vostra vida. Aquestes entitats que heu conegut i que heu d'allò, avui per avui, en l'època que estem, són vàlides encara el funcionament de les entitats?
Jo crec que sí. Vàlides ho són. En tot cas, el que si anéssim a analitzar exactament el que fan i com ho fan, potser hi trobaríem moltes pegues, sobretot certs anacronismes. I potser valdria la pena, ja que creiem que són vàlides i han de seguir sent vàlides les entitats i l'associacionisme i la vida d'associacions i grups, potser valdria la pena que es fes un esforç més gran en adaptar-se als temps que corren. De la mateixa manera que s'ha adaptat, readaptat o rehabilitat aquell aparcament amb plàtans i s'han readaptat les revetlles de maneres diferents, molt més d'acord amb els temps que corren, doncs potser aquestes entitats convindria també aquesta modernització. No sé, Pere, què et sembla?
Vaja, en lloc de emblanquinar, vidre.
Fins aquí no sé què dir-te, potser tampoc tant.
Acabes de pitjar un ull de poc.
els quina, nostres... quina visió en tens, Pere?
Aviam, jo comparteixo el que ha dit el Jordi. Evidentment, jo em considero gent de l'associacionisme, o sigui, m'agrada l'associacionisme.
Sí.
Sobretot, i sobretot m'agrada l'associacionisme no dirigit. O sigui que sigui precisament la força d'aquest associacionisme el que sigui, pira, es penyi els que hi ha a dalt. Abans d'entrar en això, vull dir una cosa respecte al que heu parlat amb el Jordi. Jo diria que és un dels grans folcloristes que tenim en aquest poble.
Si no, que li preguntin a la Vila de Gràcia.
Per exemple, i al món,
món
dels castells.
I al món dels castells.
Bé, un altre...
Deixa'm acabar una cosa. Amb el tema de les entitats. Hi ha un problema, jo crec que hi ha un problema capdalt, que és un problema econòmic. O sigui, mantenir Prado i Retiro per parlar de les dues entitats emblemàtiques d'aquest poble, en els que durant molts anys la història d'aquesta de la nostra vila ha girat al seu entorn, evidentment necessita una aportació de diners important. I aquí hauríem d'analitzar si les coses a vegades s'han fet bé o no s'han fet bé, etc, etc. Però que jo crec que sí que han de tenir validesa. O sigui, en un moment determinat han fet, amb tots els respectes del que vaig a dir, potser la suplència d'aquestes entitats de casals d'avis, que ara tenen la seva funció, i que aquestes entitats també ho han fet, a més d'altres coses. Però parlem d'entitats on hi ha estrenat en Rossinyol, on hi cantava el Lázaro, etc, etc, i el Serrat, o el pianista sec, no em surt el nom.
El Tete Montaliu.
Per tant, han sigut entitats que han fet grans coses, que segurament els temps les han deixat una mica apartades, i que potser en general tots tampoc ens hem fet massa nostres, tampoc hem tingut massa interès per al general, Jordi. Ara, jo crec que sí que han de tenir una missió, i sobretot perquè tenen llocs, perquè tenen espais de xuplugar potser altra de la vida associativa del poble, i sobretot, crec jo, transformar-se aquells ateneus que han desaparegut del mapa, on eren fonts de cultura, fonts de saviesa, i per què no, de tradició, ben entesa, de tradició popular.
Què sents quan te diuen o et proposen? Aquesta pregunta fora vàlida als dos.
Mal de caps?
No.
Ai, ai, ai?
Bueno, mal de caps no, ai, ai, tampoc. El que passa que penses, ai, la can cau a sobre, no? Una mica?
Home, una mica sí, però més que res, aviam, el càrrec hi ha de ser, perquè tenim una festa major que és presidencialista, ens agradi o no, és així, pel... més que pel que pugui manar un president, sinó per la figura que ens marca la nostra festa del president. Però jo crec que en bona companyia, si un va ben apropat de gent entenedora que et coneguin i tu els coneguis amb ells, tot es fa molt més fàcil i aquests ai-ai-ais desapareixen, tot i que de tant en tant, com aquelles borrasques que van venint de tant en tant, veus alguna nuvolada que se t'acosta, després torna a sortir el sol, però bé, això és molt normal com el temps de cada dia.
De l'experiència dels nostres avantpassats queden com a frases fetes, no frases fetes, com
realitats.
Algunes, no em refereixo a això, no, Aurora. Em refereixo que queden com a alguns trets molt concrets de la nostra festa major que es fan indispensables perquè, a criteri d'aquests avantpassats, Sitges pogués dir, després de la festa, quina gran festa major hem tingut. I de la mateixa manera que deien això, també deien, de cara al futur, perquè tinguem una gran festa major, què hem de fer? Ramon?
Perquè tinguem una gran festa major. El que jo he après, que no vol dir que és el que hagi de ser. Jo de petit, que anava amb el pare a veure els Barratxina, perquè som molt amics, el Samuel era president de la Comissió de Festa Major, sempre li havia sentit a dir que hi ha tres pilars fonamentals dintre de la festa. El castell de foc, la banda i les sardanes, la copla. Jo hi crec, a dia d'avui encara hi crec, amb un bon castell de foc, amb una bona banda, de fora o ara de casa, que la tenim de casa i per molts anys i que vagi millorant, i tenir una bona copla i unes bones audicions. No hem d'oblidar que la Festa Major de Sitges és una festa major que porti inherent la sardana. Comença amb sardanes, a part d'altres actes, repic de campanes, dispar de morterets i, al cap de la vila, dues sardanes. Quan passa el sant o la santa a les processons, tant la cívica com la processó del dia del sant, hi tenim la processó de Sant Bartomeu o de Santa Tecla. A la sortida d'ofici, quan es barregen totes les músiques en aquell instant, també amb les sardanes. Tenim una festa major on la sardana té un pes.
Això que tu estàs dient en aquest moment, jo sóc una miqueta més gran que tu, ja ho sentia del meu pare. O sigui que aquests trets sempre han anat marcant una miqueta el que és la festa major. Cisco, aquest any, què? Molts canvis?
Bueno, molts canvis tampoc, vull dir que invents en farem.
Quina línia portaràs?
Bueno, seguint la mateixa línia, doncs, dels últims anys, vull dir, jo penso que és la bona, venim d'en Ramon, i a més hem sigut companys amb en Ramon, amb una feina fantàstica, i en Marià abans ho comentava, també he sigut company d'en Marià, jo penso que no s'ha d'inventar res, ni molt menys, i que la Festa Major està com està, i no s'ha de dir canvis els menys possibles. En Ramon deia, diu, la Festa Major comença amb sardanes, i també acaba amb sardanes. Vull dir, la feina que fan els amics de sardanes és... amb les comissions ens té un pes, doncs, impressionant, vull dir, una feinada que donem la feina, en aquest cas, Marià, com està la sardana? I en Marià ha dit, tranquil·la, tot a punt. Vull dir, això, vull dir, per una comissió, segurament que en Ramon també li haurà passat, doncs és un agraïment.
El que és molt, molt important, i no hi donem nosaltres a vegades valor amb el món de la sardana, dins la Festa Major, és la puntualitat, la coordinació que hi ha a partir de les dues, el campanar i sonar el flabiol. Això a la gent que ve de fora, que per nosaltres ja és un hàbit, ja és una cosa que anem vivint així, els hi sobta. Els hi sobta que sigui tan matemàtic que patapam, els 22 els morterets i començar el flabiol a l'entrada de la sardana.
Els vaig a comentar una cosa, i és ben certa. No es va donar compte així, però hi va haver un any que mai s'havia imposat una cobla concreta amb un acte concret, excepte un any. I estem parlant de 20 i pico d'anys, vull dir que no és cap broma. Bé, no hi va haver cap mena de problema en el sentit d'admetre aquella imposició, malgrat que no acabés de xocar, oi? I vaig dir, ja has fet el comentari pertinent, perquè tenia que fer precisament l'audició de les dues del migdia. I dic, ja has fet el d'allò que a les dues en punt, el toc d'atenció del tamborí, i em diuen sí, sí, eren les dues, menys dos minuts, hi havia tres músics de la cobla. Van tocar les dues i va sonar el primer morteret, hi havia cinc músics de la cobla. I fins passats cinc minuts, és a dir, fins a les dues i cinc, doncs no va poder sonar el flabiol fent l'introit de la sardana. Evidentment aquesta cobla va quedar sentenciada, no a les dues i cinc, no. A les dues menys un minut. No ha vingut mai més. Aquesta és la veritat.
Home, una mica també això, potser és falta de coordinació, d'organització, tampoc s'ha de carregar la pròpia cobla, sinó de perseguir també, no? Vull dir, la comissió que en aquell moment ha d'estar també amatent. Amb això que diu en Cisco, que les sardanes deslliuren d'aquesta feinada que seria des de la pròpia comissió, aviam, entenem-nos, perquè sou comissió, però sí, des dels propis 4, 5, 6 persones que hi ha a la comissió, d'haver de fer tot aquest desplegament que feu els amics de la sardana, no? Per això et dic que a vegades tot s'ha de coordinar molt bé i almenys jo, que he estat president, i els meus companys de comissió anàvem a dormir molt tranquils cada dia pensant en les sardanes. Amb altres coses potser no tant, però quan pensàvem de sardanes podíem dormir tota la nit ben tranquils.
No, nosaltres us agraïm la confiança que heu estat demostrant durant aquestes festes majors i a la vegada també als diferents presidents que us han precedit, perquè clar, amb 25 anys ja n'hem començat a plegar uns quants. I la manera de treballar que se't doni aquesta confiança, evidentment, és importantíssim. Sí que hi ha dintre el món de la sardana aquesta puntualitat, aquest ordre, això ja ho porta la mateixa...
Però jo crec que la puntualitat no ha de ser només amb la sardana. La puntualitat és
caldria
bàsica,
tenir-la en tot.
És bàsica per tot. Per exemple, una processó que comenci a 7:45. Una processó ha de començar a 7:45. Després ja s'allargarà. No l'allarguem d'entrada. A vegades hi ha festes que traiem processons, entre cometes, que les aturem d'entrada. I llavors s'allarguen una infinitat i busquem històries que no les trobem mai. No, les processons, els cercaviles, han de ser puntuals. A les 6 del matí, la matinal, i surt a les 6. I la processó cívica surt a l'hora que ha de sortir. Després ja s'allarga. Ara, no ho aturem d'entrada perquè després venen els fracassos que venen.
Llavors, quina sort que he tingut jo, eh?
No. Jo ara rumiava i no sé si he estat aquesta nit o una d'aquestes passades, no sé. Diu, he tingut un somni, que a en Cisco li augmentaven el pressupost de festa major.
Tant de bo.
És un somni.
Hi ha somnis per tothom i he somiat això.
Tinguem pressupost, no? I et dic, farem una festa major digna.
El millor, Cisco, tu tranquil, perquè en aquest món mai no se sap.
No, sinó la imaginació, eh?
Aquí vaig.
No ho fan tot, tampoc.
Una miqueta de sal, eh? Un pessic de pebre i ja ho veuràs com tot.
A mínim sereu puntuals, això sí.
Això segur.
Mira, una cosa, les comissions de festa major, en aquest cas, que ens pertoca, i més ara amb ell, i sap que em té al seu costat, hem de ser una mica com els que balleu sardanes. Hem de saber comptar i hem de saber repartir.
I si parlem de Blanca Espurna, parlem d'aquest grup de dansaires i parlem de la part jove, el que és la nostra entitat, i parlem de colles. Com estem?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí tenim l'Alba, el Marc, la Judit, bon la Roser.
Hola.
I a tots, molt bon dia. Què sentiu vosaltres com a dansaires quan escolteu o balleu, perquè està molt programada en diferents concursos la sardana Blanca Espurna? Qui contesta?
A veure, primer de tot, bon dia a tothom, i en nom de tots els components de la colla Blanca Espurna, voldríem aprofitar l'ocasió per felicitar-vos, Maria Aurora, Aurora Maria, per aquests 1.000 programes d'Ara Sardanes.
Gràcies.
I també voldríem agrair-vos la difusió que heu fet del dia a dia de les colles durant aquests 1.000 programes, que ens heu anat seguint i aneu anat parlant, i així tothom doncs se n'ha assabentat del que anem fent.
I quan sents aquesta sardana, torno RQTR amb aquesta pregunta. Sentiu alguna cosa especial o us és igual?
Comencem pels petits, no? Vinga.
Roser.
La Roser.
Pues si sento alguna cosa especial.
Si sents alguna cosa especial.
Sí.
Roser, ara que parles tu, quants anys fa que balla sardana?
5.
5 anys.
I quants anys tens?
10.
10.
I com és? No.
O sigui, quasi ballaves primer sardanes que caminar.
Sí.
Això és broma. Judit, quants anys fa que balla sardanes?
8.
Quants en tens?
11.
Tu ja en caminadors anaves. I escolta'm, com és que aguanteu tant ballant sardanes? Perquè això quasi a les edats vostres sou un parell de cosetes estranyes. Us agrada?
Sí.
Ens ho passem molt bé.
Sí. Jo estic molt d'acord amb la idea de la Jenny, de que si ho proves enganxa. Perquè jo vaig començar farà el mateix que el Marc, uns 9 anys. O sigui,
9 porto... anys, més o menys.
Sí, porto... Sí. Més o menys aquests anys ballant, I en un principi, la primera que venia a la colla era la meva germana.
Sí.
I jo, Aurora, te recordaràs que jo vaig dir, jo sardanes, jo no. Hi ha aquests molts mites que hi ha i tot això, també m'arribaven a mi i jo, que jo no volia fer. Però va haver una sortida i jo, en aquella edat que tenia, a la festa del Club Super 3.
Exacte.
I em van convidar i vaig dir, per què no? I a partir d'aquell dia, aquí estic, després de 9 anys, així.
A bé, tu has estat dansaire precisament junt amb en Marc de la petita.
Sí.
Esteu actualment a la colla gran, a la Blanca Espurna. Has estat pubilla de la nostra entitat. Sí. I potser també hi ha al darrere una sèrie d'experiències i de coses viscudes que en un principi, a partir de 9 anys ençà que vas venir, no t'haguessis ni pogut arribar a imaginar.
Pues, en realitat, no. I moltes experiències i moltes anècdotes i de riure i de... Amb el Marc, quasi és com el meu cosí germà ja, saps? Que he passat molt temps amb ell i... És veritat. I totes aquestes sortides a Girona, com diuen les nenes, que justament han dit les que més temps les tenen fora de casa.
Clar.
I això a elles els encanta. I totes aquestes sortides són molts dies i moltes coses viscudes i realment ho recomano a molta gent i tota l'experiència de pubilla i tot això és algo que...
És un record per
tota
sempre.
La vida. Exacte. Per tota la vida. I coses especials que...
No, sí, jo quan veniu al curset de sardana sempre us he dit que aquestes experiències a l'edat vostra són records pel dia de demà per tota la vida. Us donem gràcies, Geni.
No, gràcies a vosaltres. Torno a dir, a felicitar-vos per aquests 1000 programes. I l'única cosa que el Marià apuntava de la colla Blanca Espurna, dir que tenim pensat fer una petita celebració i hem pensat que la millor manera de celebrar aquests 25 anys seria trobar-nos, intentar trobar-nos tots. Hem fet un petit recompte de quants dansaires han passat per les colles del grup durant aquests anys i calculem que són entre 300 i 400 persones.
No m'ho dic.
I serà difícil trobar-nos tots, però bueno, ens faria il·lusió de ser les màximes persones possibles. I hem pensat que la data idònia per poder-nos trobar seria el proper concurs de colles d'aquí Sitges, que es celebrarà el dia 29 de setembre.
Tenim entre nosaltres ja el senyor Bartomeu Duran, el senyor Josep Pomés i el senyor Santi Ferrer
Fàbregat.
Fàbrega, oi? Sense la T. Bé, jo quan preparàvem el programa us deia tindrem els tres tenorios. No sé si ben bé som els tres tenorios o què, però bé.
Bon dia.
I bona hora.
I bona hora. En primer lloc, com no pot ser d'una altra manera, felicitar-vos per aquests 1000 programes.
1000.
Gràcies.
I tots hem sentit això que està dient en Marià, de que de tota la vida estem malalts. Hi ha coses que s'han anat millorant amb el temps. Veiem que la salut de les cobles està bona, està bé. Els compositors s'està veient que també. I el del sardanisme de competició, que en aquest cas és el grup que represento, doncs és el que sempre es diu de que està més fumut, permeteu-me que ho digui així, però jo diria que és el que està alimentant el sardanisme en general d'ara i del futur, perquè és on hi ha el jovent. I per tant, jo crec que això l'hem de mimar molt. Hi ha més coses a dir, però tot en Josep i en Bartomeu segur que...
Jo crec que això és ben bé allò del vas, del got mig buit i mig ple. Jo crec que la sardana encara està mig ple i si ens haguéssim de guiar per la quantitat d'actes que es fan, per l'oferta, hauríem de dir que està perfectament. 3.000 actes sardanistes cada any. No una especulació de, oh, la millor, no, contrastats. 70 o 80 coples en actiu, i tant en actiu que a vegades et costa de trobar alguna copla, en actiu rigorós. 270 sardanes estrenades cada any. És a dir, no és allò de, del Ball del Ciri, d'una dansa antiga... No, no, 270 sardanes estrenades. Per tant, jo penso que podem dir de que encara hi ha un actiu importantíssim.
Què diu el senyor president? Que paguem per excés o per defecte?
Jo crec que la sardana té una mala salut de ferro.
Una mala salut de ferro?
Una mala salut de ferro.
Això no ho havia sentit.
Perquè, sí, perquè a l'any... Bueno, amb unes obres que es van fer al Palau de la Música abans de que passés tot aquest tinglado d'això, no? Es van trobar unes caixes que hi havia uns llibres descrit del que havia estat el president de la Lliga Sardanista. Aquests llibres, no, com que es van editar, o sigui, es van imprimir l'any 32, van quedar bastant guardats, se'n van repartir pocs, i en aquest llibre és curiós perquè diu que la sardana està en crisi. Estem parlant de l'any 1932. Per això dic que ara té una mala salut de ferro, perquè si està en crisi, l'any 32 ja estava en crisi, ara com estaríem? Estaríem ja definitivament morts. Però 100 anys de celebració, que us felicito, d'un programa sardanista. El que ha dit el Pomés, les sardanes que s'estrenen durant l'any, els actes sardanistes que es arriben a fer. Jo, a part de dir que està en crisi, el que passa és que crec que és l'eterna desconeguda. Els mitjans, els grans mitjans d'informació, per desgràcia nostra, no ens fan cas, o ens fan poc cas. Sí que tenim els grans mitjans que no ens fan cas, i aquella gran foguera no la podem fer, però cada vegada tenim més emissores de ràdio i més informadors i més d'aixòs que estan fent aquell petit foc. I aquests petits focs també són molt importants. Exacte. Perquè estem ocupant, estem informant a molta part del territori nostre. I, evidentment, el territori nostre, la Catalunya Nord, Ràdio Arrels, que fa ja temps que s'ha incorporat en la programació de la sardana de l'any, vull dir que estem, és com aquella taca d'oli que s'ha anat escampant. Jo discrepo, no està en crisi. El que passa que ens hem estirat, ens hem escampat, i potser tenim, per acompanyar el que deia Santi, ens falta, hi ha poc interès del jovent entrar en aquest món de la sardana.
Tenim entre nosaltres el que va ser alcalde quan van començar aquest projecte de la ràdio, o sigui, aquest senyor és molt culpable, el senyor Jordi Serra, i tenim entre nosaltres l'alcalde actual, el senyor Jordi Baget. A tots, molt bon dia.
Bon dia.
I parlem-ne.
Bon dia. Em deixeu canviar un moment els papers, perquè els que feu les preguntes sou vosaltres.
No, no.
Abans de començar, el que volia és donar-vos l'enhorabona.
Gràcies.
Donar-vos l'enhorabona per tot el que heu fet per aquesta dansa aquí en el poble i suposo que en el conjunt de Catalunya. Una tradició que ve de lluny, no? A Sitges. Jo veig aquí la Vinyet i el seu pare va ser un dels grans impulsors, en Quimet, un dels grans impulsors de la sardana, que vosaltres vau agafar la seva torxa, suposo, el seu
testimoni. Sí, més o menys.
I vau tirar endavant.
Endavant.
No, afegir-me les felicitacions, no? Perquè, bueno, si el Jordi va començar, doncs encara dura, no?
Continues.
Dura. I la veritat és que 1.000 programes, moltes vegades els que estem en aquestes responsabilitats veiem moltes iniciatives que aquí s'inicien i moltes que es moren, moltes. Però, bueno, arribar a 1.000 programes és, jo crec, un fet històric i, a més, un fet de consciència, de perseverança, de creure en les coses i, com s'ha dit aquí, de creure que les persones que esteu davant d'aquests grans projectes, doncs sou vosaltres els que realment poseu i feu possible tot això, no? O sigui que, a part de 1.000 programes de Parlar de Sardanes, vol dir que aquesta ràdio que es va iniciar també en aquella època, doncs ha fet possible que estigueu aquí aquests 1.000 programes, o sigui que gràcies també, gràcies a tots.
El fet de que volguéssim i demanéssim que el senyor Jordi Serra estigués aquí amb nosaltres precisament era per testimoniar-li, entre altres coses, el fet aquest, que gràcies a ell, doncs nosaltres vam tenir l'oportunitat de fer arribar l'activitat sardanista doncs, a totes les llars de Sitges, cosa que si no haguéssim pogut fer doncs era molt més difícil perquè estàvem sotmesos on te pogués arribar un imprès o el butlletí o la circular informativa i poc cosa més. De totes maneres, a mi sí que m'agradava preguntar-li o més s'ha de preguntar-li allò per saber quan exactament amb ell doncs, té aquest projecte al cap i tira endavant i assoleix el fet de poder inaugurar l'emissora municipal.
Si vols que et digui la veritat, no me'n recordo exactament del dia, no el puc donar com no, una data
dia,
precisa.
No, la idea de...
Home, la idea va ser, parlant amb els companys que teníem responsabilitats, vam veure que era un mitjà que ens podia permetre comunicar-nos amb la gent del poble. No era fàcil. Fa molts anys hi havia aquell senyor amb la trompeta, no?
Sí, tots recordem el senyor Roca.
Un element de comunicació, sí, realment, i quan passaven coses, doncs en Roca, com tu dius, sí, sí, era el que ens ho anunciava i el que ho deia. Això, el temps va portar inevitablement a que desaparegués. Aleshores, hi havia l'eco, igual com vosaltres teníeu aquesta circular, però l'eco no deixa de ser un mitjà que surt setmanalment i que no hi ha gent que el compra, hi ha gent que no. Aleshores, ens semblava que una emissora municipal era, podia arribar a tothom que volgués escoltar-la, no s'havia de fer res més que apretar el dial o bellugar el dial, i per una altra banda era molt immediat, no? Permetia una comunicació immediata, passava alguna cosa, la podies comunicar o podies comunicar programes, etc. Ens va semblar que era una cosa important i per això la vam tirar endavant.
L'altra qüestió que també me volia comentar-ho, posar-ho en relleu, si més no, era el fet de la inauguració, del projecte i inauguració del Jardí de l'Hort de Can Fals. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè va ser un espai que, entre altres coses, en el projecte es llegia de les activitats que es podien dur a terme i que, evidentment, una d'elles, o una de les primeres que hi havia, era l'activitat sardanista allà al jardí. I, evidentment, es va fer una audició ballada de sardanes que el recinte justament era asfaltat, no estava acabat ni de bon tros, i a través dels plànols es va donar a conèixer als vilatans com quedaria l'Hort de Can Fals.
Sí, perfectament.
I posteriorment, l'any següent, el 23 d'abril, Sant Jordi, amb una altra audició ballada de sardanes s'inaugurava el parc. Bé, doncs aquests dos testimonis, si més no, et volíem posar-los en relleu i agrair-te que, de fet, doncs nosaltres vam ser amb això uns...
Perdoneu, agrair res, perquè senzillament el que vam fer va ser una part de les obligacions que comporta estar a l'Ajuntament, no? Jo mateix i tots els companys que estàvem en aquells moments a l'Ajuntament érem uns enamorats d'aquest espai, ens semblava molt important un espai que estigués en el centre del poble, arredossat amb una sèrie d'edificis al voltant, que li conferien un encant especial, perquè sembla que estiguis més, això, arredós, permeteu-me que em repeteixi, arrasarat del vent, a vegades quan fa vent, agradable, en fi, ens semblava un espai molt important. Aleshores vam tenir oportunitat, a través de Can Fals, de les senyores de Can Fals, les senyores Fals, i a través d'una aportació que vam tenir de la Diputació, vam tenir ocasió de posar... Em sembla, ens diuen que hem acabat el temps, escolta, jo no dic res.
Posava 12:54, no vol dir res. No,
falten 6 minutets. Jo tenia una pregunta per l'alcalde d'ara, el senyor Jordi Baget. Sitges és un poble que no direm que sigui complicat, o potser sí que és complicat.
Com tots, suposo que
com tots. El que sí que té moltes associacions, moltes entitats a nivell cultural. Com veus la sardana? Com a bitxos raros? Com
som? No, perquè a part de que A veure, és una dansa que no ha de ser mai un bitxorar de la societat, al contrari, és una dansa que tenim tots molt... l'estimem, és una dansa que existeix fa molts anys, és part de la nostra identitat com a catalans, com a sitgetans, però la veritat és que no es pot sentir com a bitxerraro perquè vosaltres heu sigut unes persones que heu fet que la sardana es conegui a les escoles, es conegui al poble, en els espais públics. És el que deia ara el Jordi, una de les coses interessants que té la sardana és que es fan als espais públics, no? I els espais públics serveixen precisament perquè la gent balli o la gent escolti música i la gent pugui doncs, practicar aquesta activitat que tan bé feu, que és la sardana. Jo veig precisament que sí que és cert que vosaltres sou unes persones que ho teniu molt clar i que esteu aquí fa molt temps liderant el projecte i que heu posat a la sardana Sitges bueno, a un nivell de que tots la coneixem, tots la, ja t'ho he dit, l'estimem i a més n'estem molt, molt agraïts i us felicitem. Crec que hem de continuar així. Crec que heu de continuar.
Jo sí
així.
Que tinc una darrera pregunta i és pel nostre senyor alcalde, de veritat. Creu possible que la sardana pugui ser considerada pel nostre consistori un dia dansa d'interès nacional?
Oh, i tant, és que no ho sé, no, clar que sí, només faltaria. No és una dansa, jo diria que és una dansa d'interès nacional. Una altra cosa és que la considerem oficialment, amb cap inconvenient. Jo crec que, a més, és una iniciativa molt interessant.
Aquí tens la nostra proposta.
Doncs aquesta proposta l'acceptem.
El senyor president...
Que em sorprèn que no ho sigui, que sigui d'interès nacional.
El senyor president de la federació...
Ens diu que sí, que volem.
Ja saps que tens el vot del nostre alcalde?
Sí, sí.
Perquè aquesta consideració es pugui demanar oficialment a la Generalitat. Doncs bé, pràcticament...
Hem acabat ja el temps d'aquesta emissió i donem
la paraula al senyor alcalde.
El senyor alcalde.
Bueno, ara ja oficialment, perquè hem estat en una petita col·loqui i entrevista. No, a veure, primer, tornar-vos a felicitar a vosaltres, a la vostra família, que no només a vosaltres, a darrere teniu molta família, i a totes aquelles famílies de Sitges, nens, persones que han passat durant aquests 1000 programes, que us han ajudat o han col·laborat. Ens sentim molt orgullosos de vosaltres com a poble, ens sentim orgullosos de la feina que feu i de que vosaltres, si no fos per vosaltres, la sardana Sitges potser sí que tindria més problemes dels que té, que no en té, però la feina que feu, esperem que en puguem fer 1000 més, eh? No, no ho facis així, jo
sí,
fa 20 anys ja ho parlàvem amb l'Aurora, eh? I sempre sí, però l'any que ve, però mira, 1000 programes, eh? O sigui que per això que us fem aquí d'un record i un homenatge per part de tots, no? Que fem de la feina.
Jordi, gràcies per tot. Gràcies.
Que amb això és com a...
Ja et sento amb dificultats. Perdoneu, perdoneu i que no hi hagi comparacions, però ja amb aquest CD així em sento com en Serrat, eh?
Sí, home,
ja, el de Platino, eh?
És el de Platino. I tant,
moltes
i tant.
Gràcies, senyor alcalde, i a les paraules del senyor alcalde donem per finalitzat aquest acte. 1000 programes a l'emissora de Ràdio Maricel. Gràcies a tots i sobretot també gràcies a l'equip tècnic que ha patit les primeres hores i que hi ha hagut uns moments que pensàvem aviam si continuarem o no continuarem. A tots, molt bon dia, que passeu un bon cap de setmana i que això sí, que sigueu molt feliços.
Ah, i la setmana que ve
a ballar.
I tornarem, eh? Hola.
És 11:15 en aquesta hora i 10 minuts. Hem resumit 3 hores de programa. L'Aurora ho deia molt bé i encara haguéssim afegit que l'Obersola i en Jordi López van patir les primeres hores i les darreres, perquè no ho vam deixar de patir al llarg de les 3 hores del programa. Però bé, al final, com ens deia en Pere Roca, al final es va salvar el malalt. Sí, Oi? Però al final es va salvar amb la satisfacció d'aquests 1.000 programes i aquest mesclador. En fi, doncs això mateix, que vagi al metge o servei tècnic, o si no, que Déu l'hagi perdonat, com en totes les altres coses. En fi, així va anar el dissabte al matí aquesta edició 1.000 de Ara Sardanes, i dissabte vinent, com no, la vida segueix, l'edició 1.001. En uns moments el repàs de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana, també resultats diversos, però en general positius. En farem un repàs amb en Pitu Valera i en Toni Muñoz.